Benvinguts al Club Més Amics. Molt bon dia a tothom i benvinguts a un nou Club Més Amics. Salutacions cordials de part de tot l'equip, d'Antoni Huet a les tecles del so, d'en David García a la producció, Mercè Papiola a la direcció d'aquest programa, la directora del Club Més Amics, i servidor Joan Trias. Per cert, avui molt bon dia a totes les Pilars en un dia com avui, a la Verge del Pilar. De què parlarem avui en aquest programa? Fàcil, fàcil. D'un viatge espectacular pels vols del primer del Nadal que ve. D'aquest viatge a Nova York que organitza Root Travel juntament amb el Club Més Amics. Ens en parlarà de tot plegat el seu guia, en Jaume Saladrigues, qui ha estat moltes vegades a Nova York i ens en farà un tastet d'aquesta ciutat per excel·lència dels Estats Units. Anirem també cap a la botiga de la Catedral i coneixerem tot el que hi ha, tota la història, i a l'Òptica Hispano, on, per cert, els socis del Club Més Amics hi teniu descomptes importants. Viatjarem, per últim, cap a la llibreria Claret, on ja ens espera Josep Maria Lantà, cap de la secció de religió, per oferir-nos les seves recomanacions literàries. Tot això perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Vols ser soci del Club Més Amics? Truca al 93 409 27 70. Perquè volem amics com tu. Viatgem pel món amb Root Travel.
Doncs vinga, que oient i servidor, a aquesta hora agafem les maletes i viatgem pel món gràcies, com sempre, a Root Travel i gràcies a un dels guies per excel·lència que sempre ens ofereix Root Travel, com és, en aquesta ocasió, Jaume Saladrigues. Què tal?
Molt bon dia, moltes gràcies per
cuidar-me. Amb aquest jazz, cap a un dels clàssics de clàssics ja de Root Travel, eh?
Sí, ja ha esdevingut un viatge que es pot considerar com un Terra Santa, no? Un clàssic. A Nova York, i n'he fet un grapat. I aquesta música que escoltàvem és de More Better Blues, que és un dels talls d'una pel·lícula extraordinària que jo recomano perquè és un passeig per tot Nova York, d'un dels grans cronistes de Nova York, que no és Woody Allen, sinó que és Spike Lee.
Ara te n'ho va dir Woody Allen, jo, eh?
La música de Plan for Marsalis. Sí.
Doncs, què veurem de Nova York? Perquè anem gairebé a tocar de Nadal ja.
Sí, la sortida la fem sempre el 29 de novembre, si no recordo malament, altres edicions també s'ha fet en aquesta data, perquè és el dia que Nova York planta, evidentment, doncs, de forma metafòrica, perquè l'arbre, de fet, el porten dels parcs nacionals, però posen tots els llums a l'arbre de Nadal que hi ha a Rockefeller Center. Llavors, arribar en el dia que fan aquesta cerimònia, perquè veritablement és com una cerimònia, començar el viatge d'aquesta forma és magnífic.
Ja et situa, no?, d'on estàs.
Ja et situa, no?, ja tens aquest ambient, aquesta energia de Nadal.
És un viatge glamurós?
Bueno, sí, es pot dir que és un viatge glamurós, perquè, per exemple, els que els agrada el cinema, doncs, tu comentaves Woody Allen i altres pel·lícules, doncs, per exemple, doncs, Breakfast at Tiffany's, passem per carrers que són mítics, on s'han fet moltes pel·lícules, i Nova York té molt de glamour, és veritat, sí, sí, vulguis està molt present, és una ciutat amb una energia molt especial.
Nova York és Manhattan o és sobretot Manhattan?
Nova York és, i ara faré servir una frase potser molt tòpica i típica, que és la capital del món. Mm. Aleshores, és un popurri, és un crisol de cultures i de nacionalitats i de formes de fer. De bé, Manhattan és una part de Nova York, però no és tan sols això. En el nostre viatge estem, diguem, al nostre centre d'operacions, estem allotjats a un hotel molt bo a prop de Times Square.
Sí, el centre.
El centre, el rovell, no? És extraordinari. Però, clar, Manhattan és, com dic, és un districte més de Nova York, que visitem també Queens, que és el més gran de tots, Bronx, Harlem, Brooklyn. Nova York són molts petits mons, no?
Ara és quan en Jaume Saladrigues se'ns posa vermell, però com que és això a la ràdio, no ho veureu. Però és un dels magnífics guies que sempre, si viatgeu amb ell, us explica la història, aquelles curiositats que només sap ell com a guia. A Nova York, què és el que més li sobta a la gent de la història que expliques de Nova York?
Potser els tòpics que... És a dir, el fet de que t'esperes una cosa. Hi ha gent que... Normalment la gent que viatja a Nova York, doncs, és la primera vegada que ho fa, I aleshores trenca tòpics, a vegades trenca fins i tot doncs, també prejudicis. No? Tenies una idea preconcebuda d'una ciutat i t'emportes una sorpresa, gairebé sempre molt, molt agradable. És el fet de que sorprèn constantment, és una ciutat que sorprèn a tothom, sí? Doncs pel dinamisme que té, per la tolerància, per aquest laissez-faire, aquesta forma de vida, perquè enlluerna, és una ciutat que veritablement... Els gratacels és una de les coses que, evidentment, crida molt l'atenció, tothom va amb el coll amunt, però jo també els dic, escolta, de tant en tant convé mirar el terra, perquè hi ha coses interessants per tot arreu. No? L'estació central de Nova York, que va ser una obra d'una de les famílies més importants, que la família Vanderbilt, que la senyora Jackie Kennedy va estar doncs, lluitant perquè la salvessin, perquè un alcalde la volia enderrocar, podia entrar allà a veure aquell hall tan espectacular de l'estació on s'ha fet moltes pel·lícules, també, no? El Central Park, qui no ha sentit doncs, parlar de l'assassinat, malauradament, de John Lennon, doncs bé, els portem a veure doncs, el Parc Imagine, no? Que és una cosa que va fer la seva vídua, Yoko Ono, i tot és molt més del que t'esperes. Jo crec que aquesta seria la qüestió, que el que jo percebo molt sovint és que la gent doncs, queda molt més impressionada, perquè tothom, com deia abans, té una idea del que és Nova York, perquè ho he vist a través de documentals i pel·lícules, però un cop és allà i ho trepitja, realment, vull dir, queda realment fascinada, no? Una ciutat que fascina.
No sé si d'uns anys cap aquí una de les coses més demandades o que més et pregunten a l'hora d'anar a Nova York és... A mi m'agrada parlar de coses boniques, però quan ens ve el cap Nova York, des del 2001 ve el que ve el cap, que són les Torres Bessones.
Correcte.
La zona zero, s'hi va.
S'hi va. No podem visitar Nova York sense esmentar i conèixer i visitar la zona zero. Evidentment, això és una, és un dels plats forts del viatge. I és molt interessant conèixer la zona zero perquè Nova York és com l'au fènix. Mira de refer-se i mira sempre el futur. De la zona zero han fet i estan fent una zona completament nova. Si abans era quan havien les Torres Bessones... Puc fer un petit comentari sobre les Torres Bessones?
I tant.
Perquè jo recordo molt bé el dia, com tothom, no?, que van impactar aquests avions a les 8:45 a la Torre Sud, la primer, i jo estava a casa amb la meva dona mirant les notícies, com tanta gent, i vam veure allò i no ens ho podem creure. Perquè nosaltres, i jo en aquest cas, havien pujat moltes vegades les Torres Bessones, a 8:45 justament, que és quan va impactar aquest avió. Aleshores, va ser un cop molt fort per mi, i per la ciutadania de Nova York especialment. Però aquesta, el que vull que dir amb això és que aquesta part, diguem-ne, trista i negativa s'està deixant enrere. I si abans la zona zero era una zona exclusivament de negocis, on treballaven milers de persones, però que no hi havia residència, pràcticament no hi havia zona comercial, ara li han donat la volta i han trobat una oportunitat de fer una zona viva, una zona... han recuperat aquella part de la ciutat que abans només era per negocis, doncs ja per tothom. No? És una zona que ens estan construint doncs, edificis, naturalment, doncs, que seran grans empreses i són les seus d'empreses, però també doncs, ara hi ha apartaments, hi ha pisos, hi ha comerços, cosa que abans no hi havia. Llavors és molt bonic. És molt bonic, sembla mentida, però és bonic de conèixer també la zona zero, que dic això, no?
Escolta, Jaume, parlaves també de zones comercials, anem a tocar del Nadal, dèiem, per tant...
Nova York viu del comerç, del sector serveis, és el que remet molt l'economia d'aquesta ciutat, i compres en fem, no? Per exemple, doncs anem a conèixer uns grans magatzems, com els grans magatzems per tot arreu. Hi ha uns que són molt coneguts, que són el 21st Century, que són uns magatzems tremendos, on pot trobar... És el que diuen un outlet de veritat, perquè allò doncs, és enorme, i pots trobar gangues fantàstiques, i després hi ha botigues, doncs, el Soho mateix, el Village, la banda baixa de la ciutat de Manhattan, on pots trobar doncs, galeries molt interessants, botigues de disseny, però més exclusives, més interessants, més locals, fins a grans marques. És a dir, doncs, és una ciutat on pràcticament que no hi ha horaris, perquè allà doncs, el que es tracta és de vendre. La famosa botiga Apple, que en té una al davant del Central Park West i també una altra a l'estació central, doncs aquesta, jo recordo una vegada amb una clienta justament de Root Travel, que em va demanar anar a comprar un iPad a les 3 de la matinada. Doncs vinga, anem-hi.
No
tenim
tot,
res millor
a
fer, no? I vaig aprofitar més comprar un per mi, també.
Hem fet.
Sí.
Si París és la ciutat de les llums europea,
sí.
Nova York és la ciutat de les llums dels Estats Units?
És veritat que jo no sé si van ser els americans que es van inventar els neons, m'agradaria pensar que sí, perquè probablement és la ciutat que més ús en fa dels neons. Hi ha llums per tot arreu. Ara, va fer un comentari simpàtic d'això. Michael Bloomberg, que va ser l'alcalde anterior al Di Blasio, que hi ha ara, era un home que volia, sobretot, diguem-ne, aprofitar i estalviar. Aleshores, la ciutat no podia pagar fer aquest dispendi i va demanar, per exemple, els famosos ponts que lliguen amb Brooklyn, un d'ells, el pont de Brooklyn, és molt conegut, és una estampa, no?, perquè sempre està enlluernat.
Moltes pel·lícules, també.
Moltes pel·lícules, no? Doncs va demanar, escolta, si us voleu pagar el llum, els que teniu negocis a una banda i banda del pont, doncs vosaltres mateixos, pagueu la llum. És molt curiós. I van dir, escolta, no podem deixar els ponts sense llum. Hi ha llums per tot arreu. És veritat, enlluerna, fins i tot més que figuratiu, perquè veritablement doncs, hi ha uns per tot. Quedar-te parat, per exemple, a Times Square mirant aquests panells dels anuncis, on, per cert, hi ha una càmera que t'està filmant i en un moment o altre sortiràs per allà també, doncs és espectacular. Els aparadors. El dia 29 de novembre, precisament, quan fan aquesta cerimònia de l'arbre, davant mateix en els grans magatzems Saks Fifth Avenue, que han estat en moltes pel·lícules, per cert, on tenen un aparador extraordinari, enorme, preciós, animat. Aleshores, doncs, i clar, amb llums també. Doncs poder veure aquests aparadors, poder gaudir d'aquests espectacles és extraordinari. Doncs sí, possiblement podríem dir que també és la ciutat de les llums.
Volíem que trencar tòpics respecte a Estats Units, respecte a Nova York, em deies, moltíssima gent que està amb els tòpics normalment. Quan parlem de països anglosaxons, i evidentment Nova York ho és, la gent parla molt de menjar malament i sempre m'ho desmentiu. A Nova York s'hi menja molt bé.
Sí, senyor. Perquè és veritat que Nova York va haver un temps, ara ja poder no, que era una ciutat quasi exclusivament anglosaxona, sobretot de la comunitat irlandesa, això els primers del segle XX. Però és que, com deia abans, és una ciutat que és universal, hi ha moltes comunitats. Aleshores, aquestes diferents comunitats que ja són neoyorquines, pròpiament, doncs han aportat molt de la seva cultura gastronòmica. A Nova York es menja molt bé perquè existeix una cosa que es diu cuina fusió, que és la cuina novaiorquesa, pròpiament dita, no existeix. La cuina novaiorquesa, si l'haguéssim de definir, és una barreja de moltes cuines que han aportat riquesa gastronòmica. Aleshores, és creativa, és interessant, és imaginativa. Sempre hem tingut molt bons comentaris de bé que es menja a Nova York. Qui vol es pot menjar una hamburguesa, i de fet hi ha un dia que ho fem. Anem a una de les hamburgueseries més conegudes de Nova York, molt relacionada amb el món de la música, per menjar, perquè també ho has de fer algun dia, no? Menjar-te una senyora hamburguesa molt bona i amb un ambient molt espectacular. Però qui vol menjar d'una forma una miqueta més internacional, doncs també s'hi pot fer. A Nova York es menja molt bé.
Escolteu, qui vulgui tastar Nova York, qui vulgui nadalejar pels carrers de Nova York, per les avingudes més que carrers, del 29 de novembre al 4 de desembre. Gràcies a Root Travel. Si voleu més informació, 93-409-2770 i demaneu per Mercè Papiol, la directora del Club Més Amics. Jaume Saladrigues, com sempre, un plaer.
Moltes gràcies.
Doncs Mercè, parlem ara de la Catedral de Barcelona. De fet, de la seva botiga, de la botiga Claustre de la Catedral. I parlem ja amb el seu responsable, en Bernat Fàbregas. Bona tarda, Bernat.
Bona tarda, què tal?
Quins productes podem trobar a la botiga de la Catedral?
Doncs mira, actualment a la botiga de la Catedral el que més venem és article religiós, és a dir, rosaris, creus, estampes, imatges. També tenim una part important de tema, diguem-ne, de cara al turisme de souvenir, per dir-ho d'alguna manera, llibres de Barcelona, i hi ha algun producte de Gaudí i coses d'aquestes, un espai reservat per això. I a més, de llibres religiosos, el que sí que tenim és clar, no és com la llibreria d'abans, sinó que ara tenim una estanteria on tenim doncs, les Bíblies, el Nou Testament, també tenim un espai amb oracions del cristià, o la manera de resar el rosari, folletos i coses d'aquestes.
Perquè, a més, Mercè, hi ha avantatges per als socis de Club Més Amics,
sí,
oi?
Sí, ens fan un 10% de descompte pels socis de Club Més Amics que vagin allà. I, bueno, i a part d'això, doncs, també volia comentar-te, Bernat, una miqueta d'història de la botiga o una mica d'història... perquè tu, el de llibreter, ja et ve de família.
Sí, de fet, jo vinc de la Formigador, diguem-ne, fa, doncs, aproximadament una mica més de 30 anys, i quan era molt jovenet, amb 20 i pocs anys i així, el meu pare el parlava amb la catedral, em deia, oh, és que al claustre tenim una capella que està buida, que potser podríem muntar alguna cosa, i així la catedral es treu algun benefici d'allò per ajudar la catedral i tal. Llavors, bueno, jo quan era jove i amb forces i amb ganes, doncs em vaig muntar allà, no a l'espai on estem ara, sinó al costat, bueno, molt, molt a prop, una que ja ara tancava. Allà vam començar fa aproximadament 27, 28 anys, aproximadament. I fa aproximadament també uns 11 anys, 10 11 anys, ens vam traslladar, perquè a on estem ara hi havia, tenia el despatx, tenia la paperoria, i tot això ho vam treure, perquè vam passar tot a Sant Sever. Llavors, aquell espai que era la capella més gran que hi havia, vaig dir, home, dic, ja que el buideu, per què no fem una cosa, agafo jo aquest espai, el vam restaurar tot, el vam deixar molt maco, el vam decorar molt bé, i vam muntar la botiga un pèl més gran dintre del petit que és tot, no? Perquè no d'això. I allà estem fa 10-11 anys, i contents. Ara bé, quan vam tancar la Formiga d'Or, jo em vaig dedicar exclusivament a aquesta botiga, i li amb un parell de nyets, així, també li hem donat una volta, ara està molt més maca, hi ha molt més gènere, moltes més coses per triar, i estem contents. Uh-huh.
Déu-n'hi-do, i per qui us vulgui trobar, quin tipus d'horari feu a la botiga?
Doncs mira, nosaltres estem a la botiga, obre sempre que obre la catedral, d'acord? Uh-huh. El que passa és que la catedral té uns horaris que és, bueno, nosaltres ho obrim, aviam, em sembla que obrem el claustre a 9:15, el que passa és que nosaltres obrim a 9:00, perquè no hi ha ningú, si no, tampoc. I obrim de 9 a 7 de la tarda, tots els dies de l'any, els 365 dies de l'any. Però depenem molt de la catedral. Si la catedral, per fer algun acte, alguna cosa, tanca el claustre, la botiga queda tancada, evidentment. I després, el que sí que fan és que a la catedral, fins a les 12:30 es pot entrar i entrar a lliure, de 12:30 a de 12:45 tanquen, que nosaltres tenim, bueno, nosaltres hi som, però està tancant, no hi pot accedir ningú. De 1 a 6:45 l'entrada és amb una bonificació, pagant. I després, de 6:45 a 7, torna a ser entrada lliure. Però nosaltres hi som totes les hores, sigui entrada pagant o no. De totes maneres, sempre li diem a la gent que s'ho ve pel passeig de l'obispo o així, i li dius, escolta, és que he d'anar a comprar una cosa directe a la botiga, com que està al costat de l'entrada, doncs normalment deixen passar, tampoc, sí. No cal pagar.
És això el que jo volia puntualitzar, de que si volen vindre i es troben amb la catedral tancada, doncs que tenen que anar pel passatge del bisbe.
Sí, bueno, la catedral tancada, aviam, si està la catedral tancada o la calça tancada, nosaltres estem tancats.
Sí,
no,
sí,
ara,
sí.
Hi ha una entrada pel passatge del bisbe que en les hores de pago,
sí.
Clar, si una senyora diu, escolta, és que jo vull anar un moment a la botiga a comprar una estampeta o una imatge, que tinc un compromís i no em va venir a les 6 de la tarda, home, els guàrdies d'allà, en principi, l'han de deixar passar, perquè està allà mateix al costat.
Molt bé, doncs així, jo des d'aquí convido a tota la gent que són del Club Més Amics, inclús que no siguin del Club Més Amics, que ens estan escoltant.
A tothom.
A tothom, eh? Joan, que potser una és anar a veure aquesta llibreria o objectes de regals, que pel que veig que l'han restaurada i que està tan bonica.
Que si ve deu ser un museu, que si ve allò.
Exacte.
Sí, pues... home, jo et diria que amb, sobretot els turistes que visiten moltes catedrals del món i tal, venen i sempre ens fan elogis de la botiga, perquè no estan acostumats a veure una botiga tan maca dins d'una catedral. Normalment són tauletes o... La paraula no m'agrada, no? El xiringuito, allò que munten així, amb quatre coses
i
tal. Nosaltres allò és una botiga i està tot adaptat per cada cosa i està molt bé, molt ben il·luminada, molt ben restaurada i és preciosa.
Pues res, tenim que vindre, perquè si més no, ja t'he dit que els d'aquí no ho coneixem, o sigui que crec que val la pena que ens hi arribem i a més segur que trobarem algun detall per poder regalar i res, si són del Club Més Amics que s'identifiquin i si no són del Club Més Amics animeu-se també, perquè hi ha que descobrir aquests petits tresors que tenim.
Doncs sí. Moltes vegades no ho fem. Doncs Bernat Fàbregas, responsable de la botiga Claustre de la Catedral, moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, un plaer.
Més cultura, més amics. Si ets soci del Club Més Amics, pots gaudir d'un gran nombre de descomptes en viatges, cinema, teatre, música i molt més. Informa-te'n al 93 409 2770 o a clubmesamics.cat.
Doncs Mercè, és l'hora de parlar d'aquesta òptica, l'òptica Hispano.
Òptica Hispano, a part de que aquesta òptica ens fa fa uns preus especials i, a més, la gent del Club Més Amics encara ens fa uns descomptes més especials, tinc que comentar-te que tenen uns òptics estupendos. Una gent treballant allí, un equip, que realment quan estàs allà dius... Caram, quina especialització, no? Tot supernet, tot brilla. És la marca de la propietària, de la Maria Soldevila, que és així. Llavors, trobaràs tot tipus d'ulleres, des de les normals, que no són caretes, hasta ulleres que te les serveixen en guants. Vull dir que realment és curiós, perquè això no m'havia trobat a cap òptica, i mires unes ulleres, t'obren i es tenen que posar uns guants per ensenyar-te aquestes ulleres. Llavors, també el que són lentilles, totes les marques, ja t'he dit, i últimes novetats. Tens el servei per nens, que ho estan posant ara i funciona molt bé, i on se troba aquesta òptica? Aquesta òptica està a Badalona. Però penseu que encara que estigui a Badalona, s'hi arriba molt bé. Està a l'avinguda Martí Pujol 21, cantonada Anton Romeu. Agafant el tren de la costa, baixes a Badalona i res, dos minuts i estàs allà.
Està
aquí al costat. A mi quan em van dir, és una òptica de Badalona, vaig pensar, ui, que lluny. No, està aquí al costat, no vaig tardar res. Vaig agafar el tren a les Sants o a Catalunya, pots agafar i arribes en 20 minuts. Val la pena. Ja no solament per veure com és l'òptica, perquè avui en dia crec que hi ha poques òptiques com aquestes. Ja t'he dit, a part del tracte, a part dels metges que tenen allà i tal... És curiós, perquè és una òptica així, l'estil d'abans...
Jo, per com en parles, sembla més un museu, quasi bé.
Exacte, perquè a més davant tenen la fàbrica de vidres, ells fabriquen els seus vidres, propis vidres, i el que és l'òptica és com un museu.
Va, pels socis del Club Més Amics, quins avantatges podem trobar?
Doncs mira, pels socis del Club Més Amics ens fan un preu especial. A part de que ja trobes allà uns preus especials perquè vas directament a la fàbrica, es podria dir, llavors allà tens uns preus especials per nosaltres. O sigui, que els que no sou socis, feu-se socis si voleu anar amb aquesta òptica i aprofiteu aquests descomptes. I si no sou socis, aneu-hi, perquè realment val la pena, us tractaran molt bé. I com repeteixo, està aquí mateix. Si vols, torno a repetir l'adreça.
Sí, tant. Sí, tant.
Mira, és l'avinguda Martí Pujol 21, cantonada amb Anton Romeu. Agafant el tren de la costa, baixeu a Badalona i allà en 5 minuts ho trobareu. Telèfon, per si voleu preguntar abans d'anar-hi.
Que agafin boli i paper també i se l'apuntin.
Agafeu boli i paper i és el 93-384-1306. Torno a repetir, 93-384-1306 de Badalona.
Doncs va, tots a fer-se socis del Club Més Amics i cap a aquesta òptica hispano, almenys per veure, per gaudir-la d'ella.
Exacte.
Per gaudir d'aquest gran equip de professionals del que parlaves.
Exacte.
Club Més Amics. Troba'ns al Facebook, al Twitter i a clubmésamics.cat.
I un dia més, el Club Més Amics, que volem saber sobre cultura, sobre lectura, i és per això que marxem cap a la llibreria Claret de Barcelona, on hi trobem a Josep Maria Lantà, que sempre ens porta les millors recomanacions literàries. Josep Maria Lantà, què tal? Molt bon dia.
Bon dia a tothom. Sí.
Endavant amb la recomanació.
Sí, és una recomanació, jo em sembla que és interessant, però no sabia si fer-vos-la.
Ai.
Perquè dic, ara em diran, que per on va ara aquest Josep Maria de la Clareta una altra vegada amb això? És la recomanació sobre el Pare Nostre del Papa Francesc. Aquests dies, ja fa uns mesos, que està fent els dimecres aquestes audiències generals, va fent diferents temes, ha fet els sagraments, ha fet la missa, i l'últim que ha sortit publicat per el Centre de Pastoral Litúrgica és el Pare Nostre. Que, evidentment, ell emmarca el Pare Nostre dins del Sermó de la Muntanya, està situat tant en Lluc com en Mateu, dins el que s'anomena el Sermó de la Muntanya o de la Plana. També és important això. I després fa unes consideracions sobre la pregària en general, una altra sobre la confiança, aquest demanar, i després doncs, va deixar tant cada una de les advocacions que tenim en el Pare Nostre des de la primera, que per alguns hi ha un polític que diu jo amb la primera paraula en tinc prou, pare. Amb tot el que això significa, evidentment.
I
no?
Tant.
Va. i després doncs les altres. En fi, ja ho sabem tots, el Pare Nostre, però jo crec que el Papa doncs sempre sap trobar aquestes imatges tan interessants, molt arrelades a la vida, amb un llenguatge molt planer, i el llibret aquest del Centre de Pastoral Litúrgica doncs també ens ajuda a poder-ho anar fent, no? Es titula així, el Pare Nostre, catequesi del Papa Francesc.
Josep Maria Lanta, com sempre, moltíssimes gràcies per la teva recomanació literària al Club Més Amics. Fins a propera, una abraçada.
Molt bé, vosaltres. Au.